El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 35 minuts de les 9, acabada l'entrevista del cicle electoral. És moment per petar la xerrada, fer tertúlia, i en aquest cas ho fem, és divendres, amb Víctor Alexandre, Rogeli Padró i Domènec Miquel. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Aquesta mitjanit a Sant Cugat hem tingut el que en diem la tradicional enganxada de cartells. Els partits de Sant Cugat també han sortit al carrer per penjar les cares dels seus candidats i de les seves candidates. I el dia 26 de juny, gairebé 60.000 santcugatencs estem cridats a votar. Hi ha eleccions al Senat i al Congrés, i m'agradaria saber la vostra opinió sobre aquests comicis, que considereu que hi ha en joc, i si veieu o considereu que pot haver-hi l'escenari que va marcar ahir el 6, en què el Partit Popular guanyaria, no tindria majoria absoluta, quedaria lluny, no podria sumar amb Ciutadans per arribar a la majoria absoluta, i el que és Pablo Iglesias, Podem i les seves diverses aliances a diversos territoris de l'Estat donarien el sorpasso al PSOE. M'agradaria saber les vostres opinions. Qui comença? Víctor, tu mateix?
Sí, són unes eleccions mandroses, perquè em sembla...
Digues, Víctor, que hem tingut un petit problema amb el micro, ara sonarà millor. Digues.
He notat un crec. Sí, dic, això no rutlla. Són unes eleccions mandroses en el sentit que són aquelles eleccions que ningú té ganes de fer-les, però que s'han de fer, per força, no queda més remei. Per tant, no és gens aventurat pronosticar una baixa participació. Hi haurà molta gent que evidentment anirà a votar. Jo hi aniré, jo he votat sempre, a vegades doncs sense gaires ganes, però clar, com que teniu la perspectiva també d'unes possibles eleccions catalanes també allindada d'uns quants mesos, tot això fa una mandra terrible. El resultat, no sé, a vegades, bé, una cosa són les enquestes, clar, si t'has de guiar per les enquestes, però no crec que hi hagi grans sorpreses en relació a les anteriors, amb la qual cosa sembla que s'hauran de fer càlculs que ara no s'han volgut fer per tal de sumar. Altrament només quedarien unes noves eleccions, però és que clar, la ciutadania és la mateixa. El gros de l'opinió pública en general, de l'espanyola, més o menys no varia radicalment, perquè tampoc, clar, si passés alguna cosa especial, però no passa. Per tant, doncs, no ho sé, però també és veritat que des de la meva perspectiva no són les nostres eleccions, són les eleccions espanyoles, i els espanyols ja s'ho resoldran. És un problema que ells han de resoldre.
Rogeli, com ho veus?
Bé, coincideixo amb el Víctor amb el tema de que fa una mica de mandra, però ens hi hem de posar. Jo crec que és important que participem, que anem a votar. Ara, perspectives, jo seria també en aquest sentit una mica pessimista, en el sentit de que el nostre vot favorable o que ens afavoreixi als catalans és difícil de dirigir-lo o de trobar a qui ens pot fer bé. Jo parteixo una mica d'aquesta base, personalment. M'agradaria que qui sortís escollit a Madrid afavorís al màxim el nostre procés començat a Catalunya. Intento lligar-ho d'aquesta manera. Això no és ser partidista, això és tenir visió una mica, em sembla, des del meu punt de vista de país, treballar per casa, en aquest cas per Catalunya, i voler que allò que surti a Madrid ens afavoreixi al màxim, o si no una mica, el que sigui, però que ens afavoreixi a Catalunya. Arrempant cap a casa, jo sempre penso el mateix, som molt casolà, a casa meva van néixer tots en masies, i el pare i la mare, i sempre miraven d'arrempar cap a casa, el que es pugui, tot i que ho veig molt complicat i molt difícil. I això, permeteu-me que us digui també, que va lligat amb un altre procés que també el tenim encallat, malgrat el que s'ha dit aquests últims dies, que és el procés cap a la independència, el procés sobiranista català. Això també és preocupant. Ja teníem aquesta preocupació i ara tenim una mica aquesta altra. Jo sóc partidari d'anar a votar, de participar, de contribuir a que, sobretot, el nostre país, al final, al cap i a la fi, doncs, quan dic el nostre país, vull dir Catalunya, surti afavorit mínimament del que pugui sortir a Catalunya, a Espanya, en aquest cas.
Domènec, tu com ho veus, tu plegat?
No ho sé, mira, el Santi Vidal l'altre dia deia que no érem un any èpic, sinó que érem un any de feina, i realment no és això, som un any hípic, que és molt diferent, perquè si en realitat hem de repetir unes eleccions amb els mateixos polítics que no han sigut capaços de posar-se d'acord, si aquell senyor que ha sortit dues vegades dient que ell no puede formar el gobierno perquè no tiene la mayoría, ara és capaç d'anunciar que formarà gobierno en minoria, a veure, això, que em perdonin, però no té ni cap ni peus, vull dir que, per tant, les perspectives d'aquestes noves eleccions i els resultats que estan donant les enquestes no són gaire engrescadors com perquè la gent vagi a votar. Que s'ha d'anar a votar, evidentment, que diguéssim que per això diguéssim és el nostre deure de ciutadania. Però jo em torno a preguntar si realment ens mereixem certs polítics que tenim, perquè, francament, penso que la ciutadania no som tan burros,
De fet, les enquestes, és el que deu, no? Excepte el canvi aquest, no? En què sembla que Pablo Iglesias, Podem i diverses aliances amb Izquierda Unida, etc., superaria el PSOE per poc. O sigui, és veritat que baixaria una mica Ciutadans. A Catalunya, en Comú Podem sí que fa un salt i podria pujar dos o tres escons. Sí, però vaja, més o menys...
Perquè no hi ha la CUP. Clar,
sí.
Clar, sí, com que la CUP no es presenta...
Però tampoc hi era l'última vegada, vull dir que...
No, ja.
Però, clar, però creix una mica i en aquest cas creixeria a costa d'Esquerra i de Convergència, no?, que perdrien escons. Però vaja, que tot quedarà igual, vull dir que es tornarà a trobar en el mateix escenari per tornar a negociar el que haurien d'haver negociat el desembre ben negociat, sí, vaja, o almenys intentar haver arribat a un acord, perquè, vaja, que és difícil de comprendre des de la ciutadania...
Els resultats que hi ha, diguéssim, fins ara de l'enquesta estan dibuixant el mateix escenari que ja teníem. I si hem d'anar, diguéssim, al mateix escenari i aquests senyors han sigut incapaços, doncs, a veure, no tenim cap garanties de que ara seran capaços, diguéssim, de solucionar-ho.
Sí, perquè el problema continua sent el mateix. El problema que tenen és el mateix.
És el mateix, clar, és exactament el mateix.
L'únic que tindran seran unes xifres que variaran una mica. Però clar, el problema continua damunt la taula.
Sí, perquè l'aritmètica, és a dir, la suma resta, clar, si fa o no fa, queda igual.
I si ells no canvien, que ho dubto que canviïn ideològicament, no canviaran. Aleshores, la distància que hi ha entre els uns i els altres és la mateixa. Una altra cosa és la voluntat de mutar, no?, de fer una mutació i dir, bé, doncs abans vaig dir una cosa, ara en diré una altra... I aleshores, doncs mira, abans el senyor Iglesias no estava d'acord amb el senyor Sánchez i de cop i volta doncs representa que sí, o aparca el tema referèndum, és a dir, sí, però si continuen amb les mateixes coordenades i els plantejaments dels partits, el Partit Socialista que diu que ni parlar-ne de referèndums i tal, l'Espanya Unida i tot això, igual que el PP, i el Pablo Iglesias diu que bé, Espanya Unida està molt bé, però que el referèndum s'ha de fer perquè els catalans tenen dret a votar, esclar, això no és conciliable. Aleshores, què faran?
Una pregunta, Víctor. Has fet servir la paraula mutar per algun motiu en concret? Perquè m'imagino que va per l'Eulàlia Reguant i la CUP, no?
No, està de moda.
No, jo penso que és molt adequada, perquè, diguéssim, el que normalment muten són els virus. I, és clar, si arribem ja a la consideració de que els polítics són els virus de la societat, a veure, tenim algun problema, Tenim algun problema. I consti que la paraula mutar l'han començat utilitzant els polítics. No l'hem utilitzat els del poble, sinó que l'han utilitzat
ni la premsa,
els polítics.
Ni la premsa tampoc. La premsa inventa titulars.
Sí, la premsa a vegades som responsables de termes que entren de cop i volta en aquest vocabulari periodístic o polític.
Sí, perquè ocupen un titular que de bé realment és encertat.
Exacte, és que és això.
Hi ha enginy al darrere i fa forat aquella frase o aquell terme. En aquest cas ha sortit dels mateixos polítics. Jo crec que quan ho van dir, la persona que ho va dir en aquell moment ni pensava que això, aquesta paraula concreta, tindria una transcendència, la que ha tingut. La paraula, no el fet. El fet sí, però la paraula, pensava, bé, és una paraula més. Van trobar aquesta paraula per no dir una altra. Però clar, com que això et porta al Groucho Marx, i jo dic, si no li interessen aquests principis, en tinc uns altres, doncs, esclar, jo crec que en qualsevol àmbit de la vida, ara deixem la política a part, en qualsevol àmbit de la vida, quan tu fas una encaixada, ja no dic papers, quan tu fas una encaixada de mans amb una persona i dius, escolta, quedem d'acord, el que sigui, no? El que és pactat. No cal més papers si realment hi ha confiança entre aquelles dues persones. Hi ha persones a les quals te'n fies i no cal fer papers, perquè saps que aquella persona, allò, vaja, ell ho complirà. I hi ha persones que dius, escolta, fem papers, perquè d'aquest no em fio ni un pèl. Bueno, ara...
Som una societat llatina. Jo no sé si el valor de la paraula és igual que les societats anglosaxones, per exemple.
Exacte, ara ho has dit.
Sí, no, perquè... hi ha un mercat, diguéssim, doncs, com aquí a Sant Cugat, i a més només que hi ha molta més verdura, però davant del bar d'esport i de la llada i de la llibreria es fan uns rotllos. Aquells rotllos es ven bestiar. Una encaixada de mans és sagrada. Perquè si una persona no compleix, no cal que s'hi acosti mai més per allà, eh?
I entre els gitanos això és sagrat, justament.
No, sí, i entre els pagesos de la Garrotxa entorn dels que van, diguéssim,
és cultural,
t'asseguro que allò, diguéssim, és absolutament sagrat. Una encaixada de mans és un tracte.
No, però no li trec importància, el que deia el Víctor.
I no es pot trencar.
Però això amb els polítics no és el mateix. A la immensa majoria, o una part dels polítics. Ara mateix, estàvem entrevistant el candidat d'un partit, no? El seu candidat, en el seu moment, Mariano Rajoy va prometre una baixa d'impostos que, en el principi, ell el que va fer va ser el contrari, incrementar-los, és veritat que els va baixar, etcètera, etcètera. No? Però, vaja, que els incompliments verbals en els polítics no els hi passen comptes després.
No, és que tens raó amb això que dius. Justament, els llatins, clar, és un món més... I els mediterranis som comerciants i... tenim un altre... Clar, utilitzem molta paraula, eh? Parlem molt. Clar, si parles tant, lògicament després acabes sent presoner de tantes coses que has dit, perquè en algunes quedaràs enxampat. Són més lacònics els anglosaxons, aquestes cultures així...
Calvinistes, no?
Però és veritat, tenen coses...
I de països freds.
Sí, tenen coses, evidentment, que també això ha portat als extrems, a mi tampoc m'agrada, però sí hi ha una part que és positiva, és a dir, és el compromís polític. Vostè va dir això. I com que hi ha un sentiment de culpabilitat quan el periodista li retreu vostè va dir això i no ho ha complert, l'altre, moltes vegades, es força la dimissió ell mateix, és ell mateix.
Cas d'Islàndia, el tema dels paradisos fiscals.
Exacte, això és fantàstic perquè vol dir que la cultura li crea una tal pressió social en aquella persona que, per petit que sigui des de la perspectiva mediterrània la falta que ha comès, ell creu que ha de plegar. I, clar, traslladat aquí, no només no es plega quan s'adquireix un compromís, sinó que, a més, en aquests casos, doncs es diu de manera tan tranquil·la, no, perdoni, és que jo et vaig dir això, però és que ara he mutat, i clar, com que he mutat, doncs mira, ara ho veig d'una altra manera. Dius, home, no, si som adults hem de complir els compromisos, encara que no ens agradin, o no signar-los. És la millor manera. Si no estàs d'acord amb allò o arrufes el nas, no ho signis. Però si ho signes, has d'anar fins al final. Per principi, a mi em sembla per principi. Una qüestió d'ètica.
Sí. I parlant de compromisos també a nivell local, cada 4 anys també sol passar una mica lo de sempre, no? A última hora acabem complint aquells compromisos més importants que no hem fet durant els 4 anys i allò ens serveix una miqueta de campanya pels 4 que ve, no? Bé, si a tot arreu fos així encara, mira, bé, perquè acabes com a mínim complint, no?
Tu trigaria 4 anys més.
Sí, això, però ja hi ha una estratègia, no? Però és que jo això que veig a nivell local i fins i tot a nivell de Catalunya, i ara diguem de Catalunya, la nacional que va cap a Cervera, Lleida i tot això està fatal, està molt malament, vull dir que a nivell d'obres públiques no acabem de tirar endavant, digue-li per tema pressupostari, digue-li que vulguis. Però a nivell estatal igual, com tenim els rodalies? Com tenim els trens? Com tenim les comunicacions? Ho tenim fatal, però és que aquests, a diferència dels catalans, que com a mínim arribem a complir alguna cosa, com deia abans, doncs és que aquí n'hi ha això. Avui mateix sentia per tots els mitjans de comunicació el problema que té la gent de baix de l'Ebre i de Tarragona que puja cap aquí dalt. Escolta, Barcelona, la gent arriba tard cada dia a treballar, la gent pateix, la gent s'ho està passant malament. Montcada i Reixac, els trens que passen per allà també per Rodalies.
I la via única del Congost.
Clar, què passa amb tots aquests... Exacte. Què passa amb tots aquests, amb tots aquests, amb totes aquestes promeses? Ah, no.
Sempre hi ha una catenària que no funciona. funciona. Jo no sé com s'ho fan, totes aquestes notícies.
I aquesta gent, aquests mateixos, són els que continuen guanyant les eleccions. Però... Escolta, res a dir, cadascú que voti el que vulgui, però tenim un problema.
Per tant, no només és culpa dels polítics. Molt. No només és culpa dels polítics.
Exacte.
En un sistema democràtic...
Ah, clar.
Si passa això que dius tu,
sí.
Evidentment, la ciutadania és corresponsable d'aquesta incoherència.
Clar, jo el vot que vaig a depositar, que depositaré el dia 26... el deposito perquè vull que m'arreglin aquesta i moltes altres coses. Però... no solament és una qüestió ideològica de dir aquests d'aquí són més d'esquerra, més de dreta, més de centre. No és únicament això, és el meu dia a dia. Em poso al lloc, que no és el cas, però em poso al lloc d'aquelles persones que cada dia surten de casa seva i arriben cada dia tard a la feina, o arriben tard a l'escola, o no poden arribar a temps en un examen a una universitat. Això és molt greu. Això és molt greu. I la persona que no m'arregla aquest i molts altres problemes, jo aquesta persona no la voto.
Però, per exemple, a les eleccions municipals, ho dic perquè és el que tractem a més profunditat a Cugat.cat, nosaltres quan llegim els programes electorals i fem les entrevistes als candidats, moltes vegades els hi preguntem quant costa aquella proposta que aporten al programa electoral i no ho saben xifrar. Aleshores, si tu et presentes amb un programa electoral i proposes, m'invento, un servei de bici a Sant Cugat, que algú ho havia portat en el seu moment,
sí,
i li preguntes d'on trauran els diners, quan costarà, etc etc. Si no ho saben valorar, jo quina confiança puc tenir? Ho fan tots, vull dir que
sí,
és transversal.
Sí.
Perquè ho trobo d'una irresponsabilitat prometre alguna cosa a la ciutadania sense saber el que costarà i d'on trauràs els diners, tenint en compte que, home, precisament estem en una època on no sobran els diners. Però vaja, continua tot igual amb això de les propostes i...
Imagina't aquell que va proposar la creació d'una caixa d'estalvis.
Ah, sí? Qui va ser aquest?
Tertulià de la casa, no, ara no m'hi posaré amb
ell. Va, doncs deixem-ho estar.
Ex-tenent alcalde i Tertulià de la casa, o sigui, no em posaré amb ell.
Clar.
És que clar, la ciutadania no pot autoexcloure's de la seva responsabilitat, deslliurar-se de les seves responsabilitats. Si als Estats Units guanya Donald Trump, espero que no, a més estaria molt bé que per primera vegada després de tota la història dels Estats Units hi hagi una dona president, això em sembla fantàstic, i es va aconseguir una persona que no era blanca o aconseguís, doncs això estaria bé. A Catalunya encara no hem tingut cap presidenta, tenim molts més anys que els Estats Units, no hem tingut cap dona que mani.
Tampoc hem tingut un president moreno,
En fi, no, però hem tingut un president espanyol.
Sí.
Bueno,
sí.
Però no era moreno. No,
però
també és veritat que la composició racial
podríem tenir-la, que vull dir, podríem tenir un Guillem de Fac tranquil·lament i sent de president, però
encantat.
Encara no hi hem arribat aquí.
No, jo estaria encantat que
les
fos així.
Les dones venen darrere, sempre són l'últim creu.
Jo he escrit a vegades en alguns articles, a mi no m'importaria gens que un senegalès fos president de Catalunya, per exemple, que senegalès per dir qualsevol cosa, és a dir, m'és igual. A mi, jo el que voto és la persona, la seva idea, el missatge que em transmet, no? Els seus compromisos, no la seva pigmentació. Per tant, aquest prejudici em sembla que no pot ser, no? Ara, en el cas de Donald Trump, diu, si guanya, clar, pots dir, ostres, quin paio, no? És una persona doncs, que és absolutament... Bueno, ja ha donat proves de racisme i una persona de l'ultradreta i una persona que ve d'un altre món, però si guanya, allò no és una dictadura. Allà la gent et posa una papereta en una urna i vota, i l'ha votat a ell. Aleshores, escolta, vol dir que no és que Donald Trump és un problema. Hi ha un problema dintre de la ciutadania dels Estats Units que l'ha votat. Aleshores, doncs, tots som corresponsables en sistemes com aquest.
Sí, com el tema de les armes, la permissivitat que hi ha als Estats Units amb el tema de les armes.
No, és un lobby molt fort.
Clar, no és un tema exclusivament de la ciutadania, o de la ciutadania, gens.
No.
La ciutadania utilitza o no utilitza, però que hi ha algú altre que ho permet, el govern, i per sobre del govern diria el tema estrictament econòmic. Hi ha un negoci, i per tant això deu revertir també en el propi govern, i per tant aquí està, però aquí ningú posa cullerada en aquest aspecte, per exemple, que és un tema no menor, perquè la quantitat de morts que hi ha cada any als Estats Units a causa d'això és molt important. Per tant, com dèiem abans, jo reprenc el que dèiem, vaja, som responsables cadascun dels ciutadans que anem a depositar la butlleta del que després ens passi. Som nosaltres els responsables, perquè tenim, jo no diré el que ens mereixem, perquè jo penso que no m'ho mereixo i hi ha molta gent que no s'ho mereix, però som nosaltres els responsables. Per tant,
el País Valencià s'ha fet palès diverses vegades, eh? Mira, amb la corrupció que hi ha hagut i la gent ha continuat votant durant molts anys el Partit Popular, el Partit Popular al País Valencià.
El Camps ho deia, eh? Sí. A mi m'han absolt a les urnes.
Clar, clar, exacte.
Clar.
No, no, tenia aquesta legitimitat.
Sí, clar.
Sí, però fixa't, darrere d'això hi havia un país, hi havia un clam, hi havia una gent, hi havia un sector de gent des de l'àmbit cultural, de l'àmbit artístic, etc, que estava bullint, que estava reclamant allò que és seu, que li havien robat. Ara estem en vies de tornar-ho a recuperar, tot això. Però és clar, és això que dèiem, responsabilitat sobretot.
Però és que, clar, el País Valencià té un... està estructurat políticament com una comunitat espanyola qualsevol, en el sentit que no té un partit fort propi, eh? A Catalunya, clar, hi ha uns partits que són propis, que no són sucursalistes, i que per tant doncs, tenen la seva força i representen segments diferents. Hi ha Convergència, que representa doncs, un sector de centre-dreta, després tens Esquerra, que seria centre-esquerra, tens la CUP, que és l'esquerra, i després hi ha els partits de subordinació espanyola, però que tenen la representació que tenen. En canvi, el País Valencià, clar, si tu no ets espanyol i ets valencià, o formes part dels Països Catalans, clar, la teva opció és molt més minoritària, perquè allà qui s'ho menja tot és PP i PSOE, com passa a Toledo i a Guadalajara i a qualsevol lloc. I és clar, com que els hi falta aquest partit que ocupi aquesta centralitat de subordinació netament valenciana, clar, s'han trobat sempre que sempre guanyen o PP o PSOE, PP, PSOE, 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 com passa sempre a Espanya. I per sort, clar, amb unes certes aliances, ara s'ha aconseguit donar la volta una mica a la truita. I hi ha un moment d'esperança.
Per cert, falten 3 minuts. És cap de setmana, normalment quan presentava jo les tertúlies, els divendres, demanava als tertulians si em podien fer alguna proposta cultural, alguna pel·lícula, algun llibre, algun acte, alguna conferència, alguna cosa que valgui la pena. No té per què ser Sant Cugat, estrictament. Ho dic per tenir una mica d'oci el cap de setmana i fer un petit parèntesi.
El dia 18, bé, de fet, crec que durarà 3 dies, però es fan unes jornades que em sembla que organitza l'Ajuntament, em sembla, que tenen a veure amb defensa dels refugiats.
Sí, senyor.
I aleshores, doncs, es llegirà un manifest el dia 18, sé que és el 18 perquè és el dia del manifest, però crec que el dia abans i el dia després també hi ha coses, hi ha actes diversos, hi ha xerrades, hi ha parlaments i a favor d'aquesta vergonya europea que suposa doncs, tenir gent necessitada a les portes de la nostra meravellosa i civilitzada Unió, que no la deixem entrar. I es tracta de crear consciència social entorn a aquest tema.
Alguna cosa que vulgueu recomanar? Tenim la festa major a tocar, eh? Vull dir que bé, tampoc a tocar, però vaja, falta poc. Alguna cosa ens recomanes?
Sí, ara...
Sí, sí, digues, digues.
La setmana, el dimecres 22, es presenta el món Sant Cugat. Ja sabeu que el diari Sant Cugat va desaparèixer i ara sortiran, no sé si són 2 o 3...
Dos l'any.
Dos l'any. Aquest és el primer d'ell, és una revista monogràfica que fa el tot Sant Cugat i que recollirà, doncs, això, una miqueta el sentir, el pensar de molts santcugatencs que han agafat temes monogràfics, d'història, de tradicions, però també de literatura, una miqueta al pols de la ciutat a través d'una revista, en aquest cas d'un monogràfic que serà ampli, gran i extens i que es presentarà el dia 22, el dimecres 22 de juny a les 7 del vespre al vestíbul del Teatre Auditori. És una proposta.
Alguna cosa, Domènec, així breu? No?
No, res especial, vull dir, continuen les exposicions aquestes que hi ha al claustre del monestir, les dues exposicions aquestes d'arqueologia, que són prou interessants, i que, bueno, que de moment, diguéssim, han tingut una bona assistència de públic, i per tant una d'elles ja s'ha prorrogat i durarà fins al dia 10 de juliol, o sigui, encara, si no l'heu vista, podeu anar-les a veure.
Doncs gràcies per les propostes, Domènec, Rogeli i Víctor, i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
A reveure.
El gall del monestir.